Cada matí, de 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, es magazín des matí de Formentera.
Va, són les 9:32, les 4:32. Els coloms salvatges, els tudons, s'han convertit en un dels majors obstacles per fer rendibles les explotacions agràries a Formentera. I amb la sequera, la voracitat d'aquestes aus s'ha multiplicat, ja que els aliments que abans trobaven en espais salvatges ara els van a buscar a les hortes i camps de cultiu de la nostra illa. Volem analitzar l'abast de la situació amb persones que viuen en contacte amb el camp, per això hem convidat a en Jaume Escandell, de Can Ferrer, vocal de la cooperativa del camp. Molt bon dia, Jaume.
Hola, bon dia a tots.
També disposam d'en Santi Tur, Santi Desarenals, agricultor i vicepresident de l'Associació Empresarial de Productors Agrícoles de Formentera, de la PIMEF. Molt bon dia, Santi.
Hola, bon dia.
I també saludam en Robert Ribas, Robert Xinxó, responsable de Bodegues Escap. Molt bon dia.
Bon dia.
I en Joan Antoni Ferrer Plater, que és secretari del Club de Caçadors de la Mola. Molt bon dia, Joan Antoni.
Molt bon dia a tothom.
Bé, primer de tot, situam l'abast de la problemàtica. És realment un problema que posa en dubte la vostra el rendiment dels vostres cultius, de la vostra vinya, oliveres, etc, etc, els coloms salvatges, els tudons. Què dieu? Jaume.
Bueno, de pensar que és un bitxo que menja de tot, des de gener en les flors de ametllers i fulles, hasta darrers d'octubre en l'oliva. Tota classe de cultius que es fan, el bitxo aquest l'ataca, per dir-ho d'una manera. I a vegades, depèn del lloc que estàs cultiu, li fa molt de mal.
O sigui, que ens trobem, primer de tot, amb una espècie, una au en aquest cas, que té una dieta molt diversificada. Li va bé tot una mica, eh?
S'adapta tot.
Bé. En algun cas en concret, per exemple, no sé, per exemple, Valtros, Robert, que teniu vinyes, no? Podem parlar d'un tant per cent de quan s'emporten els coloms?
Home, pues, sempre tens un mirament i hi ha hagut vinyes que un 60 o un 70% se l'han menjat. Estem xerrant fa els primers anys que hi havia la problemàtica que encara no li tenies un control a sobre, doncs sí, hi havia vinyes que fins a un 70% se l'havien menjat i de sentir altra gent doncs, que ni siquiera han cuit un gra de raïm. 100%. Vol dir que això és un bitxo que, com deia en Jaume, pues que s'han trobat bé aquí i mengen tot els hi va bé.
Tot els hi va bé. Dius, els primers anys en què encara no estava tan controlada aquesta problemàtica, quan eren els primers anys?
Pues ara no vull recordar, però estàvem xerrant de 7-8 anys enrere, era quan hi va haver el boom d'estudó que es va desmadrar en les herdades aquestes tan grosses que van anar a arribar, o...
2015-2016 ho situaríem més o menys?
Sí, més o menys, sí.
Per allà aniria, sí. Per allà aniria. Santi, quin impacte té sobre els cultius? En aquest cas, què fa, cereal, horta?
Bueno, una dificultat més, vull dir... Pues mira, ho haurà que combatre així com se puga. Xerxes de protecció i...
Però ara parlarem de les mesures per combatre, però primer per saber l'abast de la problemàtica, no? O sigui, en el teu cas, com pots xifrar o quina magnitud li poses, això?
Bueno, com pots xifrar? Pues ja ho veu tothom, vull dir... com es pot xifrar, no ho sé, però... bitxos que fan desastres, que aterrasen un cultiu amb vores...
Sí, amb vores, eh? Sí. Cultiu de què? De cereals?
Pues per exemple, fots una sembrada de cols o de... bròcoli, això d'aquí s'hi tiren i amb un rato t'ho desfan tot, això que avui en dia t'has de protegir posant xarxes o alguna cosa, perquè no...
Això, a veure, el colom salvatge ja ha set sempre, no? Entenc, a les pitiuses.
A veure,
aquí dieu que sí, que no?
Jo et puc parlar de coloms com a pagès, també, som titulat una explotació agrícola, sí. També, preferent. Com a caçador i com a amant de la naturalesa, diguem, perquè m'agrada l'ornitologia des de sempre. Diguem, els coloms salvatges, mal dit, que són estudors, o en castellà la paloma torcada, la columba palumbus, Abans es visitava de forma esporàdica, diguem, petites quantitats, diguem, que estan parlant de molt pocs exemplars durant els mesos d'hivern. Diguem, la seva presència massiva és molt recent, com molt ben dit, cap al 2015-2016, que va ser quan van començar a fer alguna campanya de control, diguem, d'aquesta espècie. És una espècie que tant la podem trobar de forma resident, diguem, que la tenim tot l'any aquí a Silla, de forma habitual, i llavors tenim una població semimigratòria, sobretot hivernant, i algun moment de l'estiu també es pot veure alguna dada d'aquestes, com heu dit, grosses a passar per damunt aquesta illa, diguem. La seva capacitat de reproducció és molt, molt elevada, diguem. Solien fer dos postes.
A l'any.
A l'any. Penseu que en 18 dies de covar ja neixen els polls, diguem, i els polls en 20-35 dies ja volen del niu. Vull dir, tenen fan un o dos ous, però, i dos postes, això és el normal, però és que aquí arriben a fer postes des del mes de març fins a novembre. Vull dir, estan parlant de 4-5 postes anuals, i pugen tots els polls, perquè el tema del colom és que és un au d'una envergadura que és més gran dels habituals que tenim aquí, diguem, no és qualsevol pardalí, sinó ja té una envergadura, diguem, considerable, i els principals depredadors naturals, en aquest cas, seria el falcó. I clar, els falcós poden caçar, però vull dir, té èxit, diguem, perquè troba, és un au oportunista, diguem, i troba aquí un hàbitat ideal, troba escassos depredadors. Pot haver depredadors que depredin sobre aquesta espècie en els primers estadis de vida, o sigui, depredin els ous, el niu, depredin els polls petits, depredin els polls quan estan sortint del niu, com puguin ser els gats, els silvestrats, però tenen escassos depredadors, diguem, tenen moltes possibilitats de tenir èxit. I aquest èxit és perquè són oportunistes i els hi va bé tot. Els hi va bé tot i són molt voraços, perquè poden, fer mal sobre diferents cultius típics de Silla, fins al punt de fer-los avorrir, com pugui ser la vinya. La vinya és un dels principals cultius on fan mal, diguem. Hi ha vinyes, perquè a veure, en aquest moment la principal amenaça que tenim ara als cultius és la sequera. Aquesta és la principal.
Sí.
És que ningú posarà en dubte que és la sequera.
Sí, sí.
Després de la sequera, un important, segons per quins cultius, pot ser el colom salvatge. Aquesta voracitat, diguem, menja que sigui grans de raïm, figues, són dos cultius tradicionals de Castilla, per exemple, uns novedosos com puguin ser els cultius d'oliveres, que ara està en augment, olives de tipus petit, com pugui ser, per exemple, cervequina, un gavatge d'un colom ple d'arbequines, és un grapadet, i doncs multipliqueu per 20, 50, 100 coloms que pot tenir una heredada cada dia. Això són moltes olives, vull dir, que pot fer un mal important en certs cultius. Llavors, tot el que és hort, tot el que és hort li va bé tot, també. Des de que surt la bruia, tant cereal com hort, ja comencen a menjar. Cereal, com estava dient ara, també ageuen el cereal per poder bastar l'espiga i diguem, d'alguna forma, l'ageuen. Ara que tenim una bona segadora, que no mos cau un tant percent molt important de grap en terra, i podem salvar-lo, però per una altra banda també se'l menja el colom. Sempre hi ha que sembrar prou per tots, com solen dir. Llavors, arbres de
fruites,
tipus mallers i tot això, totes les floretes, les malletes petites, totes les fulles, tot li va bé. Vull dir, és un animal que és molt voraç. Però hem de tenir en compte una cosa, que és una arribada de forma natural. Una espècie que està en expansió a tota Europa, abans n'hi havia molt pocs, de forma puntual n'hi havia algun, però ara s'han establit aquí i van en augment. Ara crec que s'estan controlant, que és allà on crec que hem d'arribar, a un control sobre aquella espècie, a un punt que el mal sigui assumible, perquè erradicar-lo també, hi ha un altre, solia haver-hi un departament que era el de protecció d'espècies, diguem. Sí. És una espècie que és una espècie natural que sí, s'ha de controlar, però erradicar totalment o aniquilar-la d'alguna forma tampoc es pot parlar d'això d'aquí, diguem. I s'ha de controlar d'una forma també ètica, també és important parlar d'això, perquè moltes vegades s'ha dit de caçar-los en moments que estan en ple període de cria, que normalment totes les espècies, a hora de regular-les, com aquí hi ha pal com a caçador, es mira no interferir ni en sa època prenupcial, diguem. Vull dir, aquí estan parlant de que es cacen en època que estan en plena reproducció, diguem. Estàs caçant un colom que a la vegada està alimentant a dos coloms que teniu, que moriran tres, no morirà
un. Perquè avui en dia el colom salvatge, el tudó, és una espècie cinegètica, no entenc? Sí, està considerat com a tal.
Ho és de sempre. Espanya té molta tradició i aquí concretament des de sempre s'ha caçat el colom salvatge.
I dius que actualment, quan està permès caçar-los, és en època de reproducció.
No, això és un període que seria excepcional per control d'aquesta població per evitar mals a l'agricultura. Diguem, això és el que s'està fent aquests darrers anys, i pens que des del 2015 a 2016 hauria de mirar que ha set quan s'ha començat, diguem, d'alguna forma aquesta campanya, i s'ha notat perquè d'alguna forma hi ha menys coloms. Pensam que se'n lleven d'enmig milers de coloms, no se'n lleven pocs. Vull dir, aquells coloms ja no només són els que lleven, sinó els que tenen niu i els que venen arribat a reproduir. Vull dir, estan parlant de que sí, que se'n lleven bastants, i normalment s'acudeix a punts estratègics, allà on es sol·licita que fan més males coloms perquè tingui més èxit aquesta campanya. Diguem, s'intenta fer aquesta col·laboració amb els pagesos, que moltes vegades el mateix pagès és el mateix caçador, i s'intenta fer el possible per salvar aquells cultius. Llavors, que supos que ara en parlarem, el més important, la gent realment està fent una autoprotecció dels seus propis cultius. Hi ha molts de mitjans accessibles a tothom per poder protegir d'alguna forma els seus propis cultius. Perquè ja veig molts de cultius, vinyes, per exemple, que no, sí, que n'hi ha moltes que estan allà embalades en tota classe d'artilugis per fer-los por, que sí, canons de so, que sí, cintes, un munt d'històries, que es mussols d'aquestos de plàstic, tota classe d'històries, saquets per protegir l'estany d'arany, bueno, de tot he vist. Llavors vosaltres que no fan res. A veure, el que fa per atenuar aquest mal, diguem. Està clar que el mal zero serà difícil, però el mal zero tenim moltes classes de pardalins, tenim moltes classes de mamífers i animals emblemàtics, com pugui ser la sargantana. La sargantana tota la vida fent mal, la raïm, la rata col blanca, la eriçó, sí. Podríem parlar de moltes espècies, totes incideixen, però és un tant per cent que és assumible. I hem d'arribar a lo mateix, que el colom el puguem controlar d'alguna forma perquè sigui assumible sobre aquest mal que fa. Bueno, els deix parlar, no els parla aquí tot
rato. Jo crec que el colom el que està fent ara els seus caçadors és mantenir la població a un límit que sigui assumible, el que deus tu. Per això, però el que cada un té que fer és autocontrol, protegir la casa seva. Les sargantanes de tota la vida han fet molt de mal, sobretot les vinyes que tenim per aquí, sobre el que és sobre les parets, és que no se'l veu un gra de rei. I vulgues o no vulgues, i es capturaven i es feien captures de sargantanes i es mullaven a l'altra banda o els mataven. Però és que n'hi ha moltes, en quan jo he vist a casa, que m'han fet molt de mal. Sobre sa casa, és que tenia arbres i hi havia 7 o 8 sargantanes per dalt sa parra.
Sí, però llavors, bueno, això ja... fa tants anys que això ja ho tenies assumit, que allò el que tenies
sí,
a les parets o
però ho fèiem un autocontrol, la gent feia un autocontrol i es quedaves pots i anaves agafant sargantanes i les llevaves de lloc, això d'aquí.
No.
Però els coloms ja haurem de fer el mateix, també. Fer algun sí. tipus de protecció.
Sí, o... evidentment. Si avui en dia volem salvar algú, haurà de ser així. I el que deia en Joan, també de tirar i tal... però estem xerrant que hi ha moltes zones que això de tirar ja sabeu que és impossible perquè... hi ha molt de veïnat a de vora, molts departaments que estan a de vora.
I els coloms ho saben.
I els coloms també ho saben, i no pots anar allí a tirar segons quines fetges, perquè en seguida ho sabeu que protesten. Vull dir, no?
A veure, té una capacitat d'adaptació molt grossa i per això s'ha adaptat sobretot a espais urbans o semiurbans. Per exemple, un dels principals dormideros dels coloms salvatge està a Madrid, que...
Passa de la Castellana.
Anava a dir-ho molt ràpid, però és una zona en concret, jo he anat a caçar, sí. I n'hi ha barbaritats, vull dir, perquè el colom entra allí a dormir. Són unes zones urbanes, i el colom que està al camp entra allí a dormir. El tema de... A veure, heu dit de les sargantanes, del control de sargantanes, havies dit... El colom salvatge... És més complexa, diguem, per espantar-lo. Per això té aquest èxit, diguem, el seu color, aquest color blau que té i tot està fet quan travessa els Pirineus, que és un dels seus principals passos, els depredadors no el puguin detectar. El tamany que té es protegeix comportant-se de forma gregària, van verdades, diguem, també és una forma de defendre-se, diguem, dels depredadors naturals. Vull dir, aquí es caçar-lo. Mira, un exemple, la gastronomia al voltant del colom. saltaré d'això. Molta gent agafa un colom i dius que això no serveix per res, perquè no hi ha cultura de cuinar aquest colom. Per què? Perquè abans no s'encaçaven a prou com perquè fos una cosa habitual de cuinar. Tu parles amb algú de cuinar un conill, te'l sabran cuinar de mil maneres, però en canvi un colom...
Molta gent el colom amb col...
Sí, també, però es colom aquest, i ho dic així, es secreta sol i després. Sol i després el salves.
No, el que et vull dir és que forma part de la gastronomia típica de Formentera.
I llavors triant...
És colom de corral.
És colom de corral, que no és salvatge, diguem.
Que és colom de corral que tenim aquí, és la paloma azulita, que diuen, que també no acaba de ser un colom domèstic qualsevol.
Deixeu-me que saludem a Ivan Colomar, que és president d'Agro Eivissa, una de les entitats agrícoles més importants de l'illa vecina. A més, ell també és pagès, en aquest cas té horta a Sant Eulari. Hola, Ivan, molt bon dia. Ai. Ivan? A veure si podem... Déu-n'hi-do, avui les connexions telefòniques en aquest dimarts. A veure si podem tornar a connectar amb ell, va. Bé, estàvem xerrant d'aquesta afectació del colom salvatge, del tudó a la nostra illa. Mira, des del Consell ens informen de que efectivament que aquestes èpoques de caça extraordinària són des del maig fins al Pilar, més o menys, sí. No?
El que volia dir abans era que la sequera que estan patint, és que tot s'enllaça una cosa amb l'altra, que la sequera que estan patint afecta les diferents espècies. I clar, el colom no se'n salva. I els hi falta menjar i els hi falta aigua. Sí. I clar,
on van a buscar-lo?
Per això aprofiten i se'n van a aquests cultius, més encara. I llavors altra cosa, que a veure, Formentera és una illeta molt petita. La majoria no, tots els camps en un moment eren part del bosc, diguem, o els camps que ara estan tocant en boscos. Vull dir, és que estem compartint un hàbitat, d'alguna forma, diguem, aquests cultius amb aquests espais naturals, diguem. I clar, dins d'aquests espais naturals viuen espècies, aquestes espècies no n'entenen de fites, ni de línies imaginàries, ni de res, i clar, ells veuen 50 metres més endavant, veuen menjar, van anar a aquell menjar. Vull dir, és que és inevitable això d'aquí. Això és el que té, que s'ha de posar en valor, jo d'aquí, diguem, que tenim uns espais naturals on es donen a terme uns cultius, i aquests cultius doncs tenen aquests riscos. Clar, hauria d'alguna forma, l'altre sabó que es prenen en diferents cultius que es duen a terme altres indrets, es duen campanyes de col·laboració amb diferents organitzacions, han protegit a l'espècie, o sigui, ja sé, surten finques on hi ha linces d'oliveres i diuen finca que a qual tenim linces, per dir un exemple. Sí, aquí, sí. Pues, a veure, tenim sargantanes, tenim estudor, però estudor no crec que ningú se n'alegri, no perquè no sigui una espècie, bé, totes les espècies són igual d'importants, però aquesta d'aquí és molt habitual.
Li hem de dir tudó, tècnicament, o sigui...
A veure, el nom és tudó, és que el colom salvatge antigament era una altra cosa, és el que deia un colom roquer, que és un colom que hi havia a Espanya, era una altra cosa, però li deim colom salvatge, i a Formentera tothom diu colom salvatge, saps de què li estàs parlant.
Però en propietat diu... seria tudó.
El nom en català és tudó, però colom salvatge a Formentera es diu així.
I el nom tècnic és Columba Palumbus.
Sí, sí.
Molt
sí,
bé.
Sí.
Mira, crec que ara sí que tenim en Ivan Colomar d'Agro Eivissa. Molt bon dia, Ivan.
Molt bon dia.
Explica'm-nos, Ivan, com t'afecta, com us afecta a vosaltres la incidència del tudó?
Bueno, pues supos que mos afecta un poc pregut com a Formentera, en que si ja siga un poc més grossa, la veritat és que la problemàtica és la mateix. És una població que va cada dia més en augment i la veritat és que els sistemes que tenim per combatir-los, la veritat és que són completament ineficaços. Tant canons com posar falcons, com que haiga caçadors, és del tot insuficient, ja que aleshores, la veritat, si tu poses aquí, se'n van a una altra banda, i quan tu pares aquí, tornen aquí. I vull dir que es escon de mai acabar, la veritat.
Déu-n'hi-do, els falcons tampoc, ho dic perquè abans en Plater, que és un expert en el tema de la caça, ens deia que és un dels seus depredadors principals. Els falcons tampoc funcionen a l'hora de preservar un camp?
La silueta d'un...
Hombre, ja que tenir en compte que la veritat és que funcionen en que hi ha vent, no sempre n'hi ha, i fa que això es mou, si no es mou, pues es falcó no orienta els coloms, i a més, quan hi ha una sèrie de dies en el mateix lloc, s'acostumen a veure-lo, perquè acaben veient que no és un falcó de veritat.
Estem parlant d'això, d'aquests estels, no? Que durant un temps s'han posat bastant de moda per tot arreu, però veig que no acaben de funcionar. Escolta, i altres mètodes, xarxa, què?
Bueno, funciona, però evidentment això té un alt cost, que segons quin tipus de plantació tens, pues val més la xarxa que al final el que vas a recollir.
Santi, com ho veus això de la xarxa?
No, estic totalment d'acord amb su company d'Eivissa. Per segons a quins cultius, a veure, és pitjor remei que s'enfermedat, vull dir.
Clar.
És curiós aquest tema, perquè també és el que diuen. Estàs combatent-los en un lloc, se'n van a un altre, llavors per l'altra banda tornen, vull dir, són intel·ligents aquests bitxos.
Sí, eh? Valtros, a les bodegues Escape he vist que heu utilitzat xarxa, no?, per cobrir
sí,
la vinya.
Sí, nosaltres avui en dia totes les vinyes que tenim els atapam totes.
Totes les vinyes? Això són moltes hectàrees.
Totes, sí. Escape a la fi és l'únic mètode efectiu que trobaràs per salvar la collita. Evidentment és una feinada, és un cost econòmic, és una inversió que has de fer, però i la feina de posar-lo i sobretot a l'hora de treure-la. És molta feina, però és l'únic sistema que hem trobat avui en dia efectiu que m'ho serveixi per salvar-ho.
Com?
Això es fa servir a aeroports.
No, ja, però...
La cetreria, dius.
Sí.
A veure...
Això es fa servir a aeroports, sobretot per protegir aquest espai aeri, per evitar la col·lisió de certes aus, no només coloms, sinó gavines i altres espècies, amb les turbines, sobretot, de avions, i provocar accidents.
Però vull dir que això d'aquí, per exemple, un lloc petit com Formentera, potser es podria fer un pla pilot i provar-se.
Sí, però jo crec que s'ha provat ja.
Sí, un colom... A veure, tu agafes un... Jo he tingut un una aguilata Harris, que es diu que és una de les més habituals per iniciar-se a la cetreria, i tu la poses a un lloc, al seu posadero, que es diu, la poses allí, i clar, veuen les altres espècies, veuen aquest depredador, no s'atraquen com a normal, i és més natural impossible, perquè és viu. Però acaba que es donen compte que no els ataca. Per exemple, les siluetes aquestes negres que imiten depredadors, que estan penjades amb una canya, amb un filet, que és el que estan pelant abans,
els
que es mouen sovint,
penseu
que ells detecten una ombra. Per això que realment no fa falta que estigui tan ben fet. Perquè un exemple és el País Basc, tenim les palomeres de Xalar, que es diu que és un dels llocs més emblemàtics que hi ha per caçar els coloms, i allí s'aprecia molt gastronòmicament el colom. Allí el més car que hi ha és un colom per allí. Idò, no com aquí. Idò, els hi tiren, fan unes raquetes, que es diuen raqueta, en cada quilo, que els fan amb una destral i té forma d'una raqueta de ping-pong. I els tios estan allà col·locats a l'altura dels arbres i quan passa cerdada dels coloms li tiren les raquetes aquelles i baixa cerdada, la fan, perquè quan travessen els Pirineus van amb verdades molt grosses i amb gran altura. I quan tiren aquelles raquetes, el colom busca la protecció dins el bosc i baixen i se fiquen per dins el bosc. I els tenen preparades unes xarxes a l'altura dels arbres i els coloms s'enganxen.
Caram.
Diguem, però vull dir que és una silueta molt més rudimentària impossible, que és un tros de fusta en forma de raqueta ping-pong. Vull dir, tiren allò, ho deia perquè són coses d'instint a vegades d'aquests animals, es fugir d'algú. En aquest cas dèiem un falcó o qualsevol au de cetreria que està viva, vull dir, és una au la mateixa que pots trobar en estat silvestre, però ells es donen compte que no es mou d'allí. Donen compte que no mou d'allí i arriba un moment que s'atraquen el cultiu. Una de les coses que he vist, perquè el que més funciona, molt bé ha dit en Robert, són les xarxes. Es cobrir, ja sigui una filera de parres amb una xarxa, un parral o una figuera, per exemple, amb una xarxa, és el més efectiu que hi ha. Però clar, el cost de la xarxa, aquella xarxa per anar bé de ser reutilitzable, perquè la puguis utilitzar més anys.
Sí, evidentment.
Llavors, es posar-la és llevar-la. I tot això és una enfeinada. Vull dir, està clar. Però hi ha una cosa que he estat mirant, que ho vaig posar el meu Facebook, que ho vaig trobar, que veig que s'està implementant per tot, aeroports i diferents cultius, semblarà una mica d'això, però és un puntero làser amb una llum verda. Aquell puntero làser, aquell puntet que fa verd, de dia també funciona, no només, clar, funciona més a hores de menys llum, es veu que allò els hi fa molta por. No em digueu per què, però i solen posar en un sistema que li dona moviment aleatori. I és cos que he trobat tampoc per una explotació agrícola dels tipus que tenim per aquí, és assumible el cost. Estan parlant de 300 o 400 euros una llum d'aquesta. Si això funcionés de veres, caram,
Sí, sí, jo, és una altra opció a posar-hi.
Jo penso que aquestes coses, vull dir, hi ha que copiar el que fan o el que funciona a altres indrets i altres tipus de cultiu i intentar provar-ho, experimentar, i amb alguna jo crec que acertarem o intentarem que baixi aquest nivell de mal fins a un punt que sigui assumible.
Ivan, et sona això del punt làser o què?
La veritat és que no ho havia sentit mai. I la veritat és que, bueno, content d'escoltar que hi ha coses noves que funcionen i no tenen un sobrecost massa important, la veritat.
Amb en Plater a prop sempre aprens alguna cosa nova. Ivan, realment creus que, juntament amb la sequera, l'impacte dels coloms us fan la vida impossible, inclús fins a posar en dubte la viabilitat de les vostres explotacions?
Bé, aquest darrer estiu la veritat és que, a veure, nosaltres que fèiem hortícoles havíem vist, fins ara, sobretot, que on més incidència tenien els coloms eren el tema de rein, de l'oliva i sobretot de cereal. Però la veritat és que ja no és el primer any, però quizà sí que set anys que ja ha tingut més incidència, quan s'ha fet estiu així ja endavant, a partir de juliol, que la sequera és molt greu, llavor, i que no hi ha res verd, la veritat és que sí que vàrem veure una gran afectació en els nostres cultius, els últims sembrats, així a partir de juny, perquè resulta que eren els únics brots verds que hi havia en el camp. Clar. I així tendret. I la veritat és que allí van tenir, sobretot, en el cultiu de Seixindri, bastants problemes, la veritat.
Déu-n'hi-do. Ens pregunten des d'Escaló, Antoni d'en Pasqual ens diu, què canviaria si es considerés plaga el Tudó? Deixem parlar en Ivan també i així l'acomiadem perquè ens atén des de Vissa avui per via telefònica. Ivan, ho veus una possible solució, això?
Jo trob que l'única solució de veritat viable és que l'URS, l'administració, hi pugui actuar de forma enfermesa, perquè la veritat és que a l'URS, si ho han de fer els pagesos, cada un a la seva, de la manera que cada un puga, la veritat és que si no són aquí, se'n van allà, i quan no són allà, doncs tornen aquí, i no acabarem, vull dir, penso jo. Si no hi ha un pla general amb una actuació que sigui per tota silla, la veritat és que jo ho trob molt complicat que això pugui ser assumible, la veritat.
Moltíssimes gràcies, Ivan Colomar, president d'Agroa i Eivissa. Que vagi molt bé, sort.
Moltes gràcies, salut.
Com ho veieu això de la declaració de plaga?
A veure, la definició de plaga és l'aparició massiva i sobtada d'éssers vius de la mateixa espècie que causen greus danys a poblacions animals o vegetals. En aquest cas estem parlant de coloms salvatges i els diferents cultius que han parlat que es duen a terme a Castilla. A veure, plaga no és, n'hi ha molts, però plaga no és perquè, mira, heu parlat d'Eivissa. A Eivissa, el primer dia que s'obri el període de caça del colom, maten cents de coloms, o sigui, una mitja d'un caçador normal, 100-150 coloms, primer dia. Aquí, un caçador per fer 15 coloms el primer dia ha d'anar viu. No parlant de les mateixes quantitats de coloms, eh?
Si vols dir que a Eivissa hi ha una plaga més...
Hi ha una quantitat molt més elevada de coloms que no pugui
hi ha una quantitat més elevada
jo
que
jo crec que és molt més gros que aquí.
Però algú important. Jo el màxim que he fet mai en un dia han sigut 40 coloms. Va ser el primer any que es va autoritzar. Caçant matí i tarda.
Jo el màxim 15.
I això són...
Primers dies.
Això són...
Però també d'un cost econòmic com pugui passar en la professionària. Els cartutxos valen pasta i...
Yeah. O sigui que tècnicament és complicat declarar plaga al Tudó perquè no n'hi ha prous? Seria
sí, però
això?
Una cosa, el que té és que a certs indrets, com molt bé dit abans en Robert, que no es pot tirar, o de forma habitual no es podria tirar perquè no hi ha les mesures de seguretat adequades, tot i que això és una cosa excepcional, igual que pugui ser excepcional el control de la plaga de processionària. Ara mateix ahir ens van cridar que anéssim a controlar els nius de processionària que hi ha a l'escola de la Mola, al Pilar. Clar, són indrets que mai t'aniries a pigar un tir en l'escopeta, però quan t'ho demanen és d'anar.
Clar.
I has de mirar de quina forma ho pots fer per molestar el menys possible i que la gent comprengui que això és una cosa necessària. I d'això també hem d'arribar a un punt igual, diguem, és algo semblant. Però, perquè hi ha una part dels temps que es caça, es colom, hi ha una part que seria aquest període excepcional i llavors ja el que és la temporada general o temporada habitual allà on es caça amb escopeta, diguem. Són coses diferents. Una cosa és una necessitat per protegir aquell cultiu. Llavors, una cosa que sí que demanaria, ara que hem parlat de caça i coloms, seria que des del Consell Insular, que és qui té les competències en matèria de caça de Castilla, que s'autoritzés, o sigui, és necessari autoritzar els reclams, el que en castellà es diuen cimbeles, ja siguin artificials o naturals, perquè és absurd que amb una espècie que està en expansió i que hem de controlar i que se'ns demana que es controli, que se'ns posin pegues, diguem, perquè una forma eficaç és caçar-los, atreguent-los amb un cimbel. Penseu que anàssiu a pescar, un exemple, anàssiu a pescar, arribàssiu un ham sense res.
Pensaves
quines probabilitats hi ha que agafeu alguna
cosa? Yeah.
Res.
Algun llavors sorell calar, i encara.
Llavors pots calar una esca natural o pots calar una esca artificial, com pugui ser una tiradora o com pugui ser un peixet de córrer corregant o de fer jigging o una cosa d'aquestes. M'enteneu per on vaig? Vull dir, si tu vols fer venir un colom, tu perquè et posis a un lloc no passarà per damunt tu, per guapo que siguis. Vull dir, l'has de fer venir amb alguna
cosa. Avui en dia no està autoritzat aquest tipus de reclam,
no,
eh?
No. I això seria molt important que s'autoritzés.
De fet, tots aquests llocs que van autoritzar la primera vegada, el 2015, això d'aquí, bueno, gastaves 3-4 caixes de cartutxos. Ara no hi pegues un tir allí, en aquests llocs. Els hem d'anar moguem-nos de lloc.
Vols dir que anteriorment ja s'havia autoritzat el dels reclams?
No. Els llocs de pas que havien triat altres, uns puestos que s'havien triat primer.
Ah, d'acord.
Aquests llocs primers que s'havien triat, gastaves 3-4-5 caixes de cartutxos. Era un continu de coloms. Ara, és que no pegues un tir allí.
N'han après, vols dir.
Joder. Ara que passem per una altra banda.
Amb aquest capet tan petit que tenen, Déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí, són molt vius. Per això tenen aquest èxit.
Sí, això s'hauria de moure aquests puestos, fer tirades puntuals a diferents llocs allà on facin més mal, no cada dia, però algun dia fer una tirada en un lloc, fer-los moure de manera que no estiguin a pla.
Aquestes campanyes de control sempre estan supervisades, a part de per l'administració, pels diferents clubs de caçadors, diguem. No és que qualsevol pugui agafar una escopeta i dir, mira, com que hi ha colom, em vaig a pigar tires. No. Necessita una autorització especial i necessita una autorització que emiteix aquell club de caçadors, titular d'un vedat de caça, i les ubicacions els ha de tallar en les coordenades, GPS, vull dir, una cosa que està ben fet i amb una normativa i unes regles, diguem, a seguir, diguem, no és una cosa que cada un pugui, perquè hi ha gent, clar, que parlant d'això i aprofitant que hi ha aquesta, li direm plaga, de coloms, pues es pensa que perquè té una escopeta a casa seva pot sortir, o que sigui a casa seva, a pigar tirs quan li doni la gana. Això no funciona així. Hi ha unes normes i tothom els han de seguir, diguem.
De fet, amb això el Consell és bastant curós, perquè sempre sol·licita ajuda als caçadors, donant a entendre que no és qualsevol que pugui sortir a fora, doncs, a col·laborar amb tasques per controlar la població de conills, de processionari, o en aquest cas, com el que estem avui xerrant, dels tudons. O sigui, podem dir que com a conclusió, més enllà de les mesures d'autoprotecció que puguin permetre els propis agricultors, com dèiem això de la xarxa, que deia en Robert que funciona, les xarxes
funcionen.
Però clar, en Santi ens diu, sí, però és molt car, alerta, Vull dir, més enllà d'això, i provar alguna mesura innovadora com el que ens deies tu dels punters làsers, que podien tenir un preu més o menys assequible, el que plantegeu és que des del Consell de Formentera s'armi, diguem-ne, una planificació adequada per poder fer tirades durant aquest període de caça.
Es fa i es fa molt ben fet, però l'única idea és que es completàs
amb el reclam.
Sí,
perquè
sí.
Es fa molt bé la tasca del Consell, diguem, no tenim cap queixa ningú, al revés. I l'única demanaria seria que s'afegís aquesta possibilitat per poder controlar els coloms durant tot el període, ja fos excepcional, com és de temporada general.
Bé, mentrestant, doncs, com porteu ara que ens trobem en aquest moment a més tan complicat? Sí, abans en Santi ens deia, no, és que hi ha hagut molta humitat aquesta nit, i és veritat, gràcies a això, doncs, que encara sobreviuen una mica les espècies vegetals de l'illa.
Sobreviuen.
Però sí, això mateix. Però mentrestant, com enfoqueu aquestes setmanes d'incertesa encara pendents de que acabi de ploure, que no acaba de ploure, més la sequera?
Això no té remei. És a dir, té remei vol dir que si plogués podies fer una cuideta de gran o gaire grossa, però, ja. Però els farratges que haurien d'estar ja per pasturaris els anyells que van nascent perquè estem en època de cria, és que
no res, no,
van de cartera enguany els animals.
Déu-n'hi-do. I els coloms, clar, no ajuden ara.
No, no ajuden, però vaja, també ho deuen estar passant fatal.
Ara mengen llentrisques de mar.
El
que troben, que no hi ha gaire cosa per triar.
Bueno, si venen a casa, potser hauran de combatre en ses ovees dins els bosc. Però
mirar, estàs a cosa fotuda.
Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més.
Jo el que diria sí, digues, és que diguem, s'ha de buscar sa forma que, de protegir els diferents cultius que es donen a terme a Silla i no oblidant-nos també, sonarà estrany el que vaig a dir, però l'obligació que hi ha, diguem, de protegir les diferents espècies. Una d'elles és Colomba. En su sentit, ara vos diré per què ho dic així.
Està clar.
Perquè jo he anat a reunions on el màxim responsable ha dit, hem d'exterminar el Colom. Frases així.
No, això que quedi clar que no, eh?
A veure, estan parlant de control i d'una forma ètica. O sigui, com caçar-los i quan caçar-los és una de les principals qüestions. Per això sempre hi ha un diàleg, però si això ho estan fent, diguem, hi ha un diàleg, i més, molts de nosaltres tenim sembrats i veiem el que hi ha, vull dir, tots sabem que quan es gra de raïm, és de diferents varietats, però un gra de raïm ja comença a estar entreverat, que canvia de color...
Comença a verular i ja vas per dins la vinya i ja comences a veure que hi comencen a menjar.
Idò, totes aquestes coses, hi ha una comunicació i és quan dèiem, ara hem d'anar a aquella vinya, hem de començar a controlar els coloms en aquella vinya. Vull dir, això ja és a dia d'avui. No vos penseu que això sigui una cosa que...
Això passa, Sí, coordinació entre agricultors, consell i caçadors.
Sempre que sigui un lloc que es pugui tirar, perquè llocs que...
És molt difícil que tirar.
Són complicats, però actuacions puntuals a vinyes que fan mal que s'hi pot tirar, bueno, aquest remoll està tirant.
I algú ha provat mai Sultrasó, a veure si funciona.
N'hi ha, si això busques per Amazon trobaràs dispositius que emiteixen ones aquestes de Sultrasó, però vull dir, és que hi vist per ara. No sé si funcionarà, però que tinc ganes de buscar una paretet d'aquestos que sigui un cos barat, un puntero làser d'aquestos, no vull provar, o si això funciona, perquè ho he vist ja per moltes publicacions i amb empreses que es dediquen a fer control, diguem, de diferents plagues amb diferents dispositius, i un d'ells és aquest. Vull dir, ara m'ha vengut a escap una cosa. Me'n recordo un període que vaig estar sur de Londres, allà es colom, el wood pigeon és una espècie de plaga, allò es diu pest control de plagues, i hi ha diferents espècies com esconís, esquirol gris, urraques, diferents còrvids, i hi ha el colom salvatge, i la zona que jo estava miraves, i per veure un colom era algo estranyíssim, i deien que era plaga. Vull dir, això tot depèn de moments puntuals, potser en l'estiu, quan hi ha tal cuida, s'enjunten herdades bestials que jo no els vaig arribar a veure, però supos que deus això. Vull dir que hi ha moments perquè ells es desplacen en base a les inclemències dels temps, busquen un lloc més favorable, un hàbitat on hi ha menys depredadors, i sobretot hi ha aliment. I clar, aquests animals saben, ho saben millor que nosaltres, quan el dia que es segue un camp, un any mateix, la dada més grossa que vaig veure va ser cas, aquí vaig a Can Plater, Can Ramon, que quan segàvem el blat, hi havia, la màquina estava segant, jo passava amb el cotxe per allà vora, ni s'immutaven, i hi havia una dada brutal, la vaig gravar, ho tenia publicat al meu Facebook, una dada però bestial de grossa, no havia vist altra així. Ells saben on han d'anar. I ara mateix te n'hi pots anar al mateix camp i no en veuràs cap. No. Hi ha una fluctuació.
Sí, i ara te poses a llaurar i al cap de 10 minuts ja tens 4 o 5 coloms basquetjant allà on fas moure la terra.
En canvi estàs tirant els coloms i com no t'amaguis molt bé, de 300 metres lluny ja et veuen.
Sí.
Ja gira.
Sobretot es reflexes, de tenir ombra, perquè si...
La silueta,
no.
Colors...
Si brilles que no, brilla un rellotge, brilla qualsevol cosa, no se t'atracarà cap colom.
No, i, bueno, que xerram...
Saben qui és.
Que nosaltres, bueno, directament o indirectament, vivim tots d'això d'aquí, però estem comptant que hi ha cents de persones que tenen petits horts a casa que no hi poden dedicar tant de temps com nosaltres. Sí. I aquesta gent, vull dir, està a lo millor més malament que nosaltres o amb menys
recursos
i menys com diria, força per poder solucionar els problemes que te donen els coloms, no? Dic que és mal de fer...
Sí, sí, perquè si vols invertir en coses d'aquestes, per exemple, un canyó et costa uns 200 i pico d'euros. Sí.
Un canó de so, eh?
Un canó de so de trons.
Mira, nosaltres en teníem un que el posàvem, el primer, i mira si són intel·ligents els estudons, que sabien els minuts que tu el tenies. Vull dir, si el posaves a mitja hora, cada mitja hora un tron, ells sabien que cada mitja hora havia un tron. Quan havia fet el tron, venien mitja hora a menjar, vull dir... I sabien, i se'ls volaven, feia...
Tornava d'un fil, de sa llum, i quan això, tornaven.
Sí, sí, sí.
Fan això. No,
és mal de...
És mal de combatir. Jo crec que una de les millors fórmules és l'autocontrol que duc a seu, com que pugui fer el que sigui. Tant en xeixes com en trons, com...
Buscar, com dèiem, buscar diferents fórmules i compaginar-les totes, clar.
Déu-n'hi-do, el Tudó, el mal anomenat, ens explicava abans en Plater Colom, Colom Salvatge, el Colom Papalumbus, en tot cas, doncs això, que genera dificultats, però bé, ja veiem que hi ha alternatives, idees per intentar doncs, abordar-les.
Ja en veuen no sé quants.
Ja en veus des d'aquí, eh?
Tant-li valor gastronòmic, que fer.
Que havia dit abans, això seria molt important.
Que, canviar sa llagosta per Tudó.
L'imaginau,
o què? O fer llagosta en Tudó.
A veure, llagosta en Cuní és boníssim.
I escolom aquest quan són joves, que depèn de temporals que agafes de joven, són com de corral, el millor.
Sí, sí,
sí, però...
que crien tots any, no?
Ara mateix estan tots cantant pels bosc, ja estan en període prenupcial.
Quan els veus un colom solitari que s'esvola i es va aixecant per amunt i es deixa caure en les ales obertes, llavors un mascle que està fent la dansa nupcial, diguem, i està intentant atreure alguna femella. Sí, sí, sí. I això ara se'n veuen ja. I ara estem en un estiu constant.
No tenim hivern. Evidentment, això sí.
En ple gener veiem vols nupcials del Tudó,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
En ple gener.
O sigui que per març ja sortiran totes les pollades noves, ja.
Cada 18 dies.
Déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies a en Jaume de Can Ferrer, en Santi Desarenals, en Robert Xinxó i en Joan Antoni Plater. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres,
bon dia.